IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 4. El mecenes. La casa d'en Sebastià Font no era només una possessió mallorquina ben conservada. Era un museu dedicat a la passió de tota una vida. Les parets estaven folrades de fusta de cirerer i llibres antics fins on arribava la vista. I feia olor de cuir, de tabac de pipa dolç i de temps aturat. Al fons de la sala, dret, vora la llar del foc, ens esperava l'home que tenia la clau del nostre misteri.
Passin, passin, per favor, no es quedin a la porta. Vostè deu ser la senyora Sastre, veritat? Na Margalida m'ha parlat meravelles de vos. Feia temps que volia conèixer la periodista que va recuperar els tresors de la Mar Balear. Aquesta casa ha vist passar molt d'historiadors i acadèmics, però ben pocs tenen el seu instint i la seva valentia. És un veritable honor.
El plaer és tot meu, senyor Font. Moltes gràcies per rebre'ns amb tan poca antelació. Li presenta el meu company, en Ramon Vilaseca.
Bona tarda. Té una casa espectacular. Poca gent obre les portes de la seva col·lecció privada amb tanta facilitat.
Ah, oh, amic meu, de què serveix atresorar la bellesa i el coneixement si no es pot compartir? Sempre he pensat que els llibres tancats no són res més que paper mort. Poden seure, per favor. La Margalida m'ha dit que teniu un document inèdit de l'arxiduc. No els negaré que estic intrigadíssim, i això que poques coses em sorprenen ja, després de tant d'anys de cercar i classificar els seus manuscrits perduts.
Ens han topat amb un carreró sense sortida. Sabem que la imatge d'aquest dibuix pertany a l'orgue de Santa Maria de Maó, però el codi del marge dret ens resulta impossible de desxifrar.
Per l'amor de Déu! El traç, la tinta, aquestes inicials ALS, és autèntic! Fixin-se en el gra d'aquest paper antic i aquesta tinta ferrogàlica inconfusible. Aquest dibuix el va fer l'arxiduc amb les seves pròpies mans. D'on han tret aquesta meravella?
Ens ho van deixar en herència, senyor Font. Forma part d'un trencaclosques. Què ens pot dir dels números? X, B baixa, 3 I's majúscules, un punt, un número 4, un guió i el número 2. Sap a què corresponen?
L'arxiduc emprava codis molt particulars. No es fiava de ningú, especialment abans d'haver d'abandonar l'illa l'any 14. L'esclat de la Gran Guerra va omplir la Mediterrània d'espies d'ambdós bàndols i ell sabia que els seus moviments eren vigilats molt de prop. Això que tenen aquí és un xifratge de llibre. Emprava la seva pròpia biblioteca per amagar missatges.
Llavors, la X i la B baixa són el nombre de 8 en romans? Una pàgina?
Exactament. Pàgina de 8, línia 4, paraula 2. El problema dels xifratges de llibre és que, si no saben quin llibre empraven com a clau d'encriptació, els números no signifiquen absolutament res.
I vostè sap quin llibre emprava l'any 1914?
En aquella època, l'arxiduc només escrivia missatges xifrats utilitzant l'obra que més estimava, un poemari molt íntim i privat que ell mateix va escriure per Anna Catalina Omà, el gran amor de la seva vida, la pagesa de s'Estaca. Ell va guardar aquest llibre com el seu tresor més personal i del qual només se'n van imprimir 5 exemplars. I un d'aquests 5... El tinc jo. Vegem què els volia dir Saltesa Imperial. Pàgina de 8, línia 4, paraula número 2. Aquí està.
Què hi diu?
Diu corneta.
Corneta? És un registre de l'orgue. A l'orgue de Santanyí, el pany es va obrir quan van tocar l'acord de Diàbolos in Música. Però per obrir l'orgue de Menorca, a més de la nota, hem d'estirar el tirador del registre de la corneta. Per això no posava les tecles al dibuix.
Un pany acústic amagat dins un orgue? Una caixa forta que s'obri amb música? Això requereix uns coneixements d'enginyeria, d'acústica i d'arquitectura pràcticament impensables per aquella època. És la cosa més poètica que he sentit mai. Són plenament conscients de la magnitud històrica del que tenen entre mans? Que varen trobar Santanyí? Què hi guardava dins?
No ho sabem amb exactitud, senyor Font. És un objecte peculiar.
Mostra-li a Ramon. Si ens ha ajudat fins aquí, és just que ho vegi. En Ramon va col·locar la peça sobre la taula. El feix dels llums de la paret va incidir directament sobre les estries del vidre, projectant desenes de petits feixos de llum per tota la biblioteca. En Sebastià es va quedar paralitzat. Va allargar una mà tremolosa i va fregar el bronze de la vora, com si estigués davant d'una aparició religiosa.
No pot ser! Són certes! Les llegendes eren certes! Durant dècades, els estudiosos de l'arxiduc creiem que això eren només rumors, anotacions perdudes als seus quaderns de bitàcola que ningú acabava d'entendre. Saben què és això que tenen aquí?
És un vidre òptic de precisió gruixut. Això segur. Però no quadra amb telescopis ni lupes convencionals. La refracció de la llum més estranya.
No és un vidre qualsevol, senyor Vilaseca. Això, amics meus, és la perfecció de l'òptica del segle XIX, una peça tallada amb una precisió pràcticament impossible d'aconseguir fora dels laboratoris estatals de París. És una lent de Fresnel en miniatura.
Lent de Fresnel? Què és això?
Augustin John Fresnel va ser un físic francès que va revolucionar la il·luminació marítima. Va inventar unes lents gegantines i esglaonades que aconseguien atrapar tota la llum d'una flama i projectar-la a quilòmetres de distància recte cap a l'horitzó. Varen salvar la vida de milers de mariners. Això que tenen a les mans és l'òptica d'un far. Probablement l'arxiduc la va encarregar en el més estricte dels secrets a algun mestre vidrier de gran confiança.
L'òptica d'un far. Ignis. Foc. El paper de l'interior de la capsa posava la paraula ignis. Un far és una torre de foc.
Tres bous de fusta i metall revelaran la xarxa de vidre. La xarxa de vidre! L'arxiduc ens està enviant a la xarxa de fars de les Illes Balears.
Exacte, senyora Sastre. Lluís Salvador era un apassionat de la mà i coneixia cada escull de la costa. I fixin-se en aquest gravat d'aquí. Un de tres. Ha dividit un mapa de llum en tres lents més petites, un joc de refracció lluminosa a escala gegantina. Necessiten trobar les dues lents que falten, acoblar-les de nou i projectar un gran feix de llum a través d'elles des d'algun far concret. La llum revelarà on està amagat el seu darrer gran secret. És d'una intel·ligència prodigiosa. Entenc, per allò que comentava abans la senyora Sastre, que la seva pròxima aturada és a Menorca. Donaria tot el que tinc per acompanyar-los a seguir aquesta ruta. Quina gran aventura! Però el meu lloc és aquí, entre aquests llibres. La meva joventut va quedar enrere fa estona i els meus pulmons no m'ho perdonarien. No estic per enfilar-me per campanars de matinada.
Senyor Font, el que ha fet avui per nosaltres no té preu. Sense vostè no hauríem passat de l'escriptori.
No vull que m'ho agraeixin. Vull que ho acabin. Escolti'm bé. Han de tenir molta cura. Aquest mapa ocult de l'arxiduc que estàu destapant té un valor incalculable, tant històric com econòmic. Tota la comunitat d'antiquaris i caçatresors sap que hi ha un secret de l'any 1914 sense resoldre. He sentit rumors al Mercat Negre durant anys, mencions a grans col·leccionistes estrangers, i hi ha gent amb molts recursos econòmics i molt pocs escrúpols que mataria per tenir aquest talent. Vostès mantinguin un perfil baix.
Jo m'encarregaré de la seguretat, senyor Font. D'això em pot estar segur.
Ho sé, senyor Vilaseca. Té planta de saber cuidar-se, però necessitaran logística. Els pagaré el vaixell del Cudi a Ciutadella i faré una telefonada a uns contactes a Mo. El rector de l'església em deu un parell de favors per unes restauracions que vaig finançar de la meva butxaca. Quan atraquin a Ciutadella, hauran de creuar l'illa per carretera fins a l'església de Santa Maria. M'asseguraré que estigui a la seva disposició demà vespre perquè ningú els molesti mentre manipulen l'orgue de Keyboards. Considerin-me el seu mecenes a l'ombra. Els enviaré les targetes d'embarcament al telèfon.
No sabem com donar-li les gràcies. Demà, a primera hora, serem al port d'Alcúdia cap a Menorca. El mantindrem informat en tot moment. Totes les bateries de les llanternes estan carregades?
Al 100%. He de reconèixer una cosa, Núria. En Sebastià Font m'ha sorprès. Estava disposat a no dir-li res, però ens ha obert la porta de bat a bat i ens ha facilitat el viatge.
T'ho vaig dir. Aquesta mena d'intel·lectuals només viuen per les històries i els seus llibres. No tothom és un enemic en aquest món, Ramon. Només volia ajudar-nos. Vinga, dormim unes hores, que el ferri d'Alcúdia surt d'hora.
Sí? Digue'm. D'acord? Si el senyal dels seus telèfons indica que acaben de rebre targetes d'embarcament, és que creuaran cap a Menorca demà a primera hora. Rebut. I ens avançarem i prepararan l'equip a l'illa. Sí, tranquils. Ens mantindrem a l'ombra. Saben el que busquen? Molt bé. Deixaran que obrin el camí i facin la feina bruta. I quan tingui la segona peça a les mans, recuperam el material. Xa! L'objectiu prioritari és la peça, sí, això està ben clar, però què faim amb ells dos? D'acord. Si el client no vol distraccions, ho farem a la nostra manera. T'asseguro que no quedaran caps per lligar. Molt bé. Iniciem l'operació. Estarem preparats per l'extracció.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. A vegades el major perill s'amaga just darrere de les advertències més amables. En el pròxim episodi, la investigació deixa de ser un joc intel·lectual per convertir-se en una cursa per a la supervivència. Na Núria i en Ramon arriben a Menorca sense saber que l'ombra de la mort els espera a la foscor de l'illa. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines ha interpretat el paper d'en Sebastià Font i en Toni Pons ha fet de llop.
IB3 Podcast. Un món de sons.